Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Tret de sortir de l'enderroc de l'edifici de Badalona afectat de luminosi i amb greu perill d'esfondrament. Tècnics i operaris han començat aquest matí les tasques d'enderrocament que es preveu que s'allarguin durant diverses setmanes precisament per la seva complexitat. Montse Manent.
L'enderroc es fa manualment i de dalt a baix per motius de seguretat. Així ho explicava el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Badalona, Rubén Guijarro.
Es mirarà una vegada es retirin els elements de biguetes i runa. S'intentarà també en un intent per tal de fer-ho per la gent, sempre quan la seguretat dels operaris no quedi, no pugui ser lesiva en aquest sentit, s'intentarà recuperar alguna cosa de les que queden dins de l'interior dels pisos.
El Tribunal Constitucional adverteix de nou el president del Parlament, Roger Torrent, i la Mesa de les conseqüències de desobeir les resolucions judicials. I Torrent respon que la cambra debatrà de tot.
El proper ple és dimarts i està previst que inclogui a l'ordre del dia les resolucions aprovades per la Mesa el passat 28 i 29 d'octubre sobre la resposta a la sentència i el dret a l'autodeterminació. Torrent ha assegurat que el Parlament no pot censurar cap debat.
La Mesa del Parlament de Catalunya no pot limitar de cap manera els temes dels quals vulguin parlar, opinar i votar els grups parlamentaris, perquè són els temes que interessen al conjunt de la ciutadania d'aquest país. Són posicionaments polítics. I, de fet, resulta que ara fins i tot es vol limitar el posicionament polític dels grups parlamentaris, que vol dir que no podem parlar de la monarquia.
El menor detingut durant la vaga general a Via Laietana ha interposat una querella contra com a mínim 8 agents de la Policia Nacional per maltractaments.
Ho han explicat els seus advocats d'Alerta Solidària, que també han confirmat que el Sant Cugatenc està en llibertat vigilada, acusat de desordres públics i atemptat contra l'autoritat.
Cugat.cat, Martí González.
Amb la mateixa dessuadora taronja que es va fer viral a les xarxes durant les càrregues policials, el Guillem no ha volgut parlar directament, però ha relatat la seva experiència a través d'una carta que ha llegit Àngels Vidal, l'amiga de la família. El van agafar, segura, perquè estava guardant un paquet de mocadors a la motxilla després de deixar-n'hi un a un company.
Eren entre 8 o 9 agents, i només recordo cops, ràbia i moltíssima por.
La variant de Vallirana s'ha obert aquest dimarts al trànsit. És una de les infraestructures més reivindicades del Baix Llobregat.
15 anys després de l'inici de les obres, finalment la variant permet desviar els prop de 20.000 vehicles que de mitjana travessen el municipi cada dia. L'alcaldessa Eva Martínez ha explicat a la xarxa els avantatges d'aquesta variant.
La seguretat, el soroll, la contaminació. Bé, és això, podrem recuperar aquest carrer major, que podrà ser el carrer major, no, per les persones, no, per poder passejar tranquil·lament, per anar a comprar, no? I per també recuperar, doncs, això, no? Uns espais, no?, que siguin més humans i menys pels cotxes.
El BRAM i el Club Cinema Castellà Vallès presents en una exposició sobre els cineclubs a la Filmoteca de Catalunya. Ràdio Castellà, Rocío Gómez.
Inclou diferents fotografies de diversos moments viscuts al llarg de la història del BRAM. Per exemple, s'hi poden veure imatges de decoració de la primera edició l'any 2009 amb la presència del director Pere Portavella, també de la Taula Rodona, amb el director i músic Carles Santos i el director de fotografia Manuel Esteban, o el reconeixement al cineasta terrassenc Antoni Pedrós.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim una jornada en general amb predomini del sol, però també amb núvols mitjans que afecten a molts punts del territori, sobretot al Pirineu i Prepirineu. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda i primeres hores de la nit, els núvols augmentaran, també, sobretot, al terç nord i terç oest, i serà en aquests sectors on podríem tenir algunes precipitacions disperses, amb una cota de neu que voltarà els 1.500 metres. Pel que fa a la temperatura, valors entre els 12 i els 17 graus cap a l'interior, entre els 17 i els 20 graus cap al litoral, amb ratxes de vent fort que bufen sobretot a zones de la meitat sud, a altres zones de la costa i prelitoral central, ratxes superiors als 50 o 60 quilòmetres per hora. De fet, demà el vent no afluixa i quedarà concentrat, però més intens, a punts del Ter Sud, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, vent del nord-oest, vent de mestral, que bufarà amb ratxes molt fortes, sobretot fins a migdia, amb predomini del sol durant bona part de la jornada i més núvols, això sí, a zones del Pirineu i Prepirineu, amb alguna precipitació dispersa i una cota de neu que tendirà a quedar al voltant d'aquests 1.500 metres. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara hi ha força trànsit en tota aquesta xarxa viària propera a Barcelona, més o menys el trànsit habitual, per exemple, les rondes. La veritat és que van molt carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral. A l'extrem sud destaquem sobretot l'autovia A2, ara amb retencions, gairebé entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan Despí, d'entrada a Barcelona, però també de la sortida entre Cornellà i Sant Joan Despí, sol l'autovia A2. P23 és una altra via molt plena, amb trams aturades gairebé des de Molins de Rei fins a la Diagonal d'entrada a Barcelona. I a l'extrem nord destaca la C58 amb retencions gairebé entre Ripollet i el Nus d'entrada a Barcelona. També a la zona de Sant Quirze hi ha retencions aquí en totes dues direccions, sobretot en sentit nord. Acabem, per exemple, amb la C17, una altra via amb força volum de trànsit, tota la zona de Lliçà de Vall, Parets, de fet en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tret de sortida a l'enderroc de l'edifici de Badalona afectat de luminosi i amb greu perill d'esfondrament. Tècnics i operaris han començat aquest matí les tasques d'enderrocament que es preveu que s'allarguin durant diverses setmanes, precisament per la seva complexitat. L'enderroc es fa manualment i de dalt a baix per motius de seguretat. De fet, s'està molt pendent també del temps i en especial del vent que en qualsevol moment podria aturar les tasques. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Hi intervenen dues grues, una amb quatre operaris i una altra amb uns contenidors on s'hi abocarà la runa per mirar que no caigui damunt l'edifici. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Rubén Guijarro, s'intentarà recuperar les pertinences dels veïns sempre i quan no es posi en risc els operaris.
Es mirarà una vegada es retirin els elements de biguetes i runa, s'intentarà també en un intent per tal de fer-ho per la gent, sempre i quan la seguretat dels operaris no quedi, no pugui ser lesiva en aquest sentit, s'intentarà recuperar alguna cosa de les que queden dins de l'interior dels pisos.
Fins a l'edifici s'hi han acostat diversos veïns desallotjats. Mentrestant, el Centre Cívic de la Salut, on s'ha centralitzat aquests dies tota l'atenció d'emergència social i psicològica dels afectats, la situació s'ha normalitzat. Si dilluns les cues dels veïns col·lapsaven l'espai, aquest dimarts la situació era molt diferent. Segons ha explicat l'Ajuntament, totes les persones desallotjades tenen una alternativa habitacional, ja sigui una pensió, un apart hotel o a casa de familiars. De moment, el consistori es farà càrrec dels primers 15 dies, però ja es treballa en buscar sostres definitius en funció de les necessitats de les famílies.
I a tot això, des de Serveis Socials de l'Ajuntament de Badalona, també s'estudia ampliar l'ajuda i l'habitatge d'emergència més enllà d'aquests 15 dies. Paral·lelament, diverses associacions de veïns de la ciutat s'estan mobilitzant per recollir roba per les famílies afectades, ja que no podran accedir als seus habitatges durant setmanes. La resposta està sent tan gran que els responsables de la iniciativa tenen treballs per gestionar el material donat. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat s'ha posat en contacte amb Serveis Socials de l'Ajuntament per tal d'organitzar la donació i seran les mateixes famílies afectades qui s'hauran d'acostar fins al local per fer la petició de roba. L'Àngel Cortés és membre de la Junta de l'Associació de Veïns Sant Joan de Llefià Gran Sol.
La tria anirem fent-la nosaltres, amb un full que es van donar amb el nom de la persona, els fills que té i que quanta roba necessita. Llavors li donarem nosaltres.
Durant les primeres hores d'aquesta iniciativa ja hi ha hagut més d'una desena de veïns que han portat abrics i altres peces. És el cas de l'Àlex Molina.
Vam veure a les xarxes socials que havien fet una crida per recollida de roba per als veïns de l'edifici que està afectat. I justament doncs, estàvem neteixant armaris, fent tria de roba i de més, i hem recollit tres bosses per portar-les fins aquí.
Des d'aquest diumenge, l'entitat és oberta de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a les 8 del vespre perquè els interessats puguin fer totes les seves donacions. Tanmateix, des de les associacions de veïns, creuen que aturaran aviat aquesta recollida de roba, ja que n'han reunit molta. De fet, només a l'associació de Bufalà han recollit una quinzena de bosses.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El president del Parlament, Roger Torrent, respon al Tribunal Constitucional que la cambra debatrà de tot. Aquest dimarts, el Tribunal ha tornat a advertir Torrent i la Mesa sobre el risc penal en cas de desobediència si ignoren o al·ludeixen les seves resolucions. És la tercera vegada que ho fa. El proper ple del Parlament és dimarts i dimecres vinent.
El Tribunal Constitucional ha advertit la Mesa del Parlament que aturi el tràmit de la proposta de resolució de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, en què es reivindica el dret a l'autodeterminació i la reprovació del rei Felip VI. El president del Parlament, Roger Torrent, ha reiterat, però, que la cambra no s'ha d'autocensurar.
La Mesa del Parlament de Catalunya no pot limitar de cap manera els temes dels quals vulguin parlar, opinar i votar els grups parlamentaris, perquè són els temes que interessen al conjunt de la ciutadania d'aquest país. Són posicionaments polítics. I de fet resulta que ara fins i tot es vol limitar el posicionament polític dels grups parlamentaris, que vol dir que no podem parlar de la monarquia.
El tribunal s'ha reunit de manera extraordinària per comunicar en prou temps la mesa i que ningú pugui al·legar desconeixement.
I el Tribunal Suprem ha reactivat les euroordres contra els exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig. El jutge Pablo Llarena les ha emès avui i reclamen a les justícies de Bèlgica i Escòcia que els extraditin a tots tres. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En el cas de Comín i Ponsatí, el Suprem el reclama pels delictes de sedició i malversació, mentre que Puig se'l vol extradir pels delictes de malversació i desobediència. La decisió del jutge Pablo Llarena de tramitar aquestes noves euroordres arriba després que la Fiscalia del Suprem li demanés la reactivació. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha lamentat que es torni a portar la política als tribunals.
Confiem en la justícia europea, no? Perquè hem vist doncs, en d'altres ocasions doncs, que precisament doncs, ha resolt de manera favorable doncs, a les persones que es varen haver d'exiliar perseguides per la justícia espanyola. No? I per tant, confiança en la justícia europea. I nosaltres el que considerem, però, més greu és que seguim judicialitzant allò que s'hauria de resoldre des de la política.
Ponsatí té previst comparèixer davant la justícia escocesa dijous i Toni Comín i Lluís Puig també es posaran a disposició dels tribunals belgues en els propers dies.
I a aquesta hora està prevista l'arribada a la presó de Mas d'Enric de la marxa convocada en contra dels empresonaments durant les protestes per la sentència del procés que ha sortit aquesta tarda des de la ciutat de Tarragona. La marxa ha començat a les 6 al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili i té com a punt i final, com dèiem, la presó de Mas d'Enric, on hi ha empresonats dos dels detinguts. Anem fins allà, allà hi tenim el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard. Bona tarda, Fran, com va aquesta caminada?
Bona tarda, doncs sí, ens trobem ara mateix a la carretera, arribant a la presó de Mas d'Enric, després de caminar 4 quilòmetres, on ha sortit aquesta marxa de poc més de 100 persones que porten retrats dels presos polítics i també en protesta per les detencions als aldarulls de fa 2 setmanes. Estem a punt d'arribar a Mas d'Enric i allà espera un altre contingent de familiars i de manifestants per donar suport a aquesta caminada. Una caminada que és la segona vegada que es fa a Tarragona, ara mateix per fer una mica de fotografia, està tot molt fosc, anem caminant i l'única llum que tenim és la dels frontals d'alguns manifestants que enfoquen la carretera i el camí per on hem de seguir. De moment aquesta és la novetat, a punt d'arribar a Mas d'Enric.
Doncs gràcies, Fran. Seguirem també pendents d'aquesta protesta. A tot això, el govern garanteix el dret a votar i manifestar-se aquest cap de setmana davant la convocatòria electoral de diumenge. El conseller d'Interior, Miquel Buch, confia que els convocats per Tsunami Democràtic no impediran votar perquè aniria contra el dret a l'autodeterminació. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Davant els actes convocats pel Tsunami Democràtic a les places i als carrers dissabte, dia de reflexió, i diumenge, dia de votacions, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que els Mossos garantiran els drets de tots els ciutadans i que no li consta que es vulgui impedir anar a votar.
El que pot passar diumenge, jo crec que els catalans i catalanes, que sempre han demanat poder exercir els seus drets d'una forma cívica, pacífica i democràtica, en cap cas impediran que la gent pugui votar, perquè aniria en contra del procés d'autodeterminació del poble català.
D'altra banda, Buch ha dit que la protesta contra la presència del rei Felip VI i a Barcelona va ser cívica i pacífica i que només hi va haver alguna dificultat i impediment a aquells convidats que no van fer servir els autobusos que havia preparat l'organització de l'acte.
Encara al voltant de les protestes, el menor santcugatenc detingut durant la vaga general a Via Laietana ha interposat una querella contra com a mínim 8 agents de la Policia Nacional per maltractaments. Ho han explicat els seus advocats d'Alerta Solidària, que també han confirmat que el santcugatenc està en llibertat vigilada, acusat de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. El menor té prohibit també, com a mesura cautelar, acostar-se a menys de 200 metres de la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Via Laietana de Barcelona. Cugat.cat, Martí González.
Amb la mateixa dessuadora taronja que es va fer virar a les xarxes durant les càrregues policials, el Guillem no ha volgut parlar directament, però ha relatat la seva experiència a través d'una carta que ha llegit Àngels Vidal, amiga de la família. El van agafar, segura, perquè estava guardant un paquet de mocadors a la motxilla després de deixar-n'hi un a un company, i alerta de cops, insults i humiliacions diverses dels agents durant les 24 hores que va estar detingut. Escoltem Àngels Vidal.
Eren entre 8 o 9 agents, i només recordo cops, ràbia i moltíssima por. I sentia dolor, sobretot als braços i als canyells quan em van emmanillar, i a tot arreu pels cops que havia rebut anteriorment.
Els seus advocats de l'Alerta Solidària han interposat una querella contra com a mínim 8 agents identificats de la Policia Nacional per un delicte de tortures, maltractament, delicte contra integritat moral i de lesions. I també hi eren els seus pares que han explicat la seva versió dels fets. El Guillem compta amb un grup de suport que defensa la seva absolució i la retirada de tots els càrrecs, a més de les mesures cautelars que li han posat. Ara mateix estan recopilant proves per demostrar que el jove simplement estava assegut a la Via Laietana en una protesta pacífica i cívica.
Continua també la campanya d'autoinculpacions d'Òmnium. Aquest matí ha començat a Osona. A primera hora, desenes de persones esperaven a les portes dels jutjats per fer efectiva la seva autoinculpació per haver participat en el referèndum de l'1 d'octubre. El 9FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda. A partir de les 9 del matí, la llau de persones que han respost a la convocatòria d'Òmnium Cultural ha estat constant. La delegació comarcal de l'entitat ha muntat una parada on els ciutadans podien omplir l'escrit d'autoinculpació per posteriorment presentar-lo al jutjat de guàrdia. Tot i la bona acceptació i per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'ha limitat l'entrada a només 25 autoinculpacions. La resta, a banda de l'escrit d'autoinculpació, també han omplert el de reclamació. Alfred Verdaguer és el president d'Òmnium Cultural a Osona.
Perquè teòricament el full de reclamació ens l'han d'acceptar. No poden dir només acceptem 25 reclamacions cada dia, sinó que teòricament ens han d'acceptar. Què passa? Que la persona que està a recepció, doncs pobre, també pateix la conseqüència de que tampoc sap ben bé què ha de dir o com ha de durar.
Òmnium Cultural no descarta noves convocatòries a la capital osonenca de cara a la setmana vinent.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
I a aquesta hora, la capital del Bages surt al carrer per protestar contra la sentència de l'Audiència Nacional pels acusats de l'Audiència de Barcelona pels acusats de l'anomenada manada de Manresa. Milers de persones ho van fer ahir en una quarantena de ciutats espanyoles i avui ha estat el torn dels manresans.
Sota el lema "no és abús, és violació, si ens toquen a un, ens toquen a totes", desenes de persones han sortit al carrer per protestar un cop més pel sistema judicial que tipifica com abusos sexuals i no agressions sexuals determinades violacions. En el cas de la víctima de Manresa, una menor d'edat, en el moment dels fets, el jutge va considerar atenuant el fet que estigués sota els efectes de les drogues. La manifestació a la capital del Bages ha sortit de la plaça Sant Domènec.
I tot això mentre el cas de l'acusat d'abusos a dos menors de Montmell, al Baix Penedès, que s'havia de jutjar aquests dies a l'Audiència de Tarragona, ha acabat amb un acord pel qual l'imputat accepta gairebé 3 anys de presó com a condemna i 10 més de llibertat vigilada.
L'acusat ha reconegut haver abusat de dues menors de Montmell, al Baix Penedès, el 2015. A la pena de presó s'hi suma també una sanció de 100.000 euros per les víctimes. El cas s'havia de jutjar a l'Audiència de Tarragona, però les parts han tancat un acord de conformitat.
I a la capital del Segrià, la 8a edició del Memorial d'Hortensia Alonso tindrà enguany com a eix l'impacte de la violència masclista en els fills i filles. El memorial, que va dirigit a personal tècnic i professional de tots els àmbits d'atenció a la dona, tindrà el proper 28 de novembre a la Universitat de Lleida i es farà el proper 28 de novembre a la Universitat de Lleida i es podrà seguir en directe per internet. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
L'objectiu és, a banda de visibilitzar aquest impacte, treballar per a la recuperació integral d'aquests infants i adolescents. En aquest sentit s'ha expressat la regidora Sandra Castro durant la presentació del memorial.
L'impacte que deixa el fet d'haver patit en primera persona la violència masclista o d'haver presenciat situacions de violència masclista cap a les seves mares, de vegades doncs, té efectes que són irreparables i que arrosseguen doncs, al llarg de la seva vida. Per tant, en aquesta edició ens hem volgut centrar en ells i veure com es pot tractar i com es pot fer una recuperació integral per tal de revertir els efectes que pugui tenir aquesta vivència.
Per seguir el memorial en directe via online, cal anar al canal de streaming de la Universitat de Lleida.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La variant de Vallirana s'ha obert aquest dimarts al trànsit. És una de les infraestructures més reivindicades del Baix Llobregat. 15 anys després de l'inici de les obres, finalment la variant permet desviar els prop de 20.000 vehicles que de mitjana travessen el municipi cada dia. Bona part són camions, tot plegat, ha costat prop de 180 milions d'euros. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un traçat alternatiu de 2,5 quilòmetres. És més ràpid i més còmode per als milers de vehicles que cada dia passen per aquesta via. A banda de la millora evident de la mobilitat, aquesta obra ha de servir també per garantir la seguretat viària i per posar fi a les molèsties per sorolls i contaminació que han patit històricament els veïns. En declaracions a la xarxa, l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, ha explicat la importància de recuperar el carrer principal del poble.
La seguretat, el soroll, la contaminació... Bé, és això, podrem recuperar aquest carrer major, que podrà ser el carrer major no per les persones, no? Per poder passejar tranquil·lament, per anar a comprar, no? I per també recuperar, doncs, això, no? Uns espais, no?, que siguin més humans i menys pels cotxes.
La construcció d'aquesta variant ha estat plagada d'interrupcions per raons tècniques i de pressupost que han allargat les obres 15 anys.
Enterren a Torelló, a Osona, les restes d'un soldat republicà de la Guerra Civil. L'acte ha estat presidit per la consellera de Justícia, Esther Capella, qui ha lliurat les despulles a la família. Aquestes van ser localitzades a la fossa del Solaràs, a les Garrigues, i el programa d'identificació genètica de la Generalitat l'ha relacionat directament amb un dels seus familiars. Aquesta fossa és la més gran excavada fins ara a Catalunya pel que fa a nombre de persones enterrades. El 9FM, Arnau Jaumira, bona tarda.
Bona tarda. Gràcies al programa d'identificació genètica es va saber que pertanyien a una persona de la via paterna de la família Sabaters. Dos germans de la família, però, van desaparèixer durant la Guerra Civil i l'absència de documentació no permet, de moment, saber de quin dels dos es tracta. Capella va animar la gent que tingui familiars desapareguts a fer-se un anàlisi d'ADN, però va destacar que el temps corre en contra d'aquesta recerca.
Els temps se'ns acaben. Anem tard, però el temps se'ns acaba. La genètica dels germans o fills de les víctimes és molt més fiable que l'ADN dels nebots, dels nets, dels besnets.
L'alcalde de Torelló, Marcel Ortuny, ha celebrat la troballa i ha denunciat que avui en dia encara passin aquestes coses.
Cap societat avançada hauria de permetre una situació d'aquesta mena. Estem tots obligats a treballar incansablement fins a aconseguir que no quedi cap família que no sàpiga on reposen els seus.
Les restes dels soldats Sabaters han pogut ser enterrades al nínxol familiar 82 anys després.
I en cultura, el Bram i el Club Cinema Castellà Vallès presents en una exposició sobre els cineclubs a la Filmoteca de Catalunya. La mostra, que es podrà veure fins al 12 de gener, commemora el 40è aniversari de la Federació Catalana de Cineclubs i repassa i explica el fenomen a Catalunya. Entre altres exemples, inclou diferents fotografies de diferents moments viscuts al llarg de la història del Bram. Ràdio Castellà, Rocío Gómez.
La mostra, que commemora el 40è aniversari de la Federació Catalana de Cineclubs, repassa i explica el fenomen del cineclubisme a Catalunya i, entre altres exemples, inclou diferents fotografies de diversos moments viscuts al llarg de la història del Bram. Per exemple, s'hi poden veure imatges de la inauguració de la primera edició l'any 2009, amb la presència del director Pere Portavella, també de la taula rodona, amb el director i músic Carles Santos i el director de fotografia Manuel Esteban, o el reconeixement al cineasta terrassenc Antoni Pedrós. Acabada l'exhibició a la seu de la Filmoteca al Raval, l'exposició comissariada per Juan Manuel García Ferrer viatjarà pel territori català i està previst també que arribi a Castellà del Vallès.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En handbol, el Fraikin Granollers vol seguir escalant posicions a la classificació.
A la Lliga Sobal, avui l'equip d'Antonio Rama visita la complicada pista del Bidasso. L'equip d'Irun, quart a la taula, encadena 3 victòries i només ha perdut a casa contra el Barça aquesta temporada. Els vallesans han guanyat els 2 últims partits i ja són 8ens a la classificació. L'enfrontament entre catalans i bascos es jugarà avui a partir de les 9 de la nit.
En waterpolo ja es coneixen els grups pels equips catalans a l'Euroleague femenina.
I el Sabadell, vigent campió, jugarà a Can Llong amb l'UPC de Budapest, l'Utrec i el 6 Roma del 29 de novembre a l'1 de desembre. El Mataró i el Mediterrani estan al mateix grup juntament amb l'Olympiacos i un equip hongarès en una fase que es jugarà a Atenes, mentre que el Sant Andreu haurà de desplaçar-se a Catània, Itàlia, on s'enfrontarà a les locals de l'Horizonte, l'Urlac rus i el BVSC d'Hongria.
En bàsquet, el nou reforç de la penya ja s'entrena.
Perrin Bufford, l'aler nord-americà que arriba per suplir el lesionat de llarga durada Shaun Dawson, ha estat presentat com a nou jugador del Joventut i avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys. El tècnic de l'equip badaloní, Carles Duran, valora positivament aquesta incorporació.
El club s'ha mogut ràpid, també és veritat que era un cas extrem, se'ns ha lesionat un jugador per tota la temporada i teníem una idea de plantilla i per tant el que hem intentat és trobar el millor jugador possible i crec que amb això el Jordi doncs, ha sigut bastant hàbil. A partir d'aquí el que esperem que ens doni el Pi, una mica el que volíem que ens donés el Sean, no? Que ens donés versatilitat, que ens donés físic, que ens donés atletisme i que ens donés característiques físiques que no tenen els altres jugadors exteriors.
Demà la penya rep el Nanterre francès en la 6ª jornada de l'Eurocup.
També el Baxi Manresa ha hagut de moure fitxa incorporant a Sergi Vidal.
El badaloní de 38 anys torna al club vegenc arran de la lesió de Pere Tomàs. Vidal torna després d'haver fet la pretemporada amb l'equip del Bages, però començar la Lliga amb el Fuenlabrada. L'experimentat escorta ha jugat a banda de la penya, el Tau, el Real Madrid, l'Unicaja i el Breogán. A Manresa jugarà demà la 4ª jornada de la fase de grups de la Champions League, el nou concurs davant el Turk Telecom.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Idea. De no anar remugant. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Tret de sortida a l'enderroc de l'edifici de Badalona afectat de luminosi i amb greu perill d'esfondrament. Tècnics i operaris han començat aquest matí les tasques d'enderrocament que es preveu que s'allarguin durant diverses setmanes precisament per la seva complexitat. Montse Manent.
L'enderroc es fa manualment i de dalt a baix per motius de seguretat. Així ho explicava el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Badalona, Rubén Guijarro.
Es mirarà una vegada es retirin els elements de biguetes i runa. S'intentarà també en un intent per tal de fer-ho per la gent, sempre i quan la seguretat dels operaris no quedi, no pugui ser lesiva en aquest sentit, s'intentarà recuperar alguna cosa de les que queden dins de l'interior dels pisos.
El Tribunal Constitucional adverteix de nou al president del Parlament, Roger Torrent, i la mesa de les conseqüències de desobeir les resolucions judicials. I Torrent respon que la cambra debatrà sobre tot.
El proper ple és dimarts i està previst que inclogui a l'ordre del dia les resolucions aprovades per la mesa el passat 28 i 29 d'octubre sobre la resposta a la sentència i el dret a l'autodeterminació. Torrent ha assegurat que el Parlament no pot censurar cap debat.
La mesa del Parlament de Catalunya no pot limitar de cap manera els temes dels quals vulguin parlar, opinar i votar els grups parlamentaris, perquè són els temes que interessen al conjunt de la ciutadania d'aquest país. Són posicionaments polítics. I, de fet, resulta que ara fins i tot es vol limitar el posicionament polític dels grups parlamentaris, que vol dir que no podem parlar de la monarquia.
El menor detingut durant la vaga general, la Via Laietana, ha interposat una querella contra, com a mínim, 8 agents de la Policia Nacional per maltractaments.
Ho han explicat els seus advocats d'Alerta Solidària, que també han confirmat que el Sant Cugatenc està en llibertat vigilada, acusat de desordres públics i atemptat contra l'autoritat.
Cugat.cat, Martí González.
Amb la mateixa dessuadora taronja que es va fer viral a les xarxes durant les càrregues policials, el Guillem no ha volgut parlar directament, però ha relatat la seva experiència a través d'una carta que ha llegit Àngels Vidal, l'amiga de la família. El van agafar, segura, perquè estava guardant un paquet de mocadors a la motxilla després de deixar-n'hi un a un company.
Eren entre 8 o 9 agents, i només recordo cops, ràbia i moltíssima por.
La variant de Vallirana s'ha obert aquest dimarts al trànsit. És una de les infraestructures més reivindicades del Baix Llobregat.
15 anys després de l'inici de les obres, finalment la variant permet desviar els prop de 20.000 cotxes que de mitjana travessen el municipi cada dia. L'alcaldessa Eva Martínez ha explicat a la xarxa els avantatges d'aquesta variant.
La seguretat, el soroll, la contaminació... Bé, és això, podrem recuperar aquest carrer major, que podrà ser el carrer major no per les persones, no? Per poder passejar tranquil·lament, per anar a comprar, no? I per també recuperar, doncs, això, no? Uns espais, no?, que siguin més humans i menys pels cotxes.
I en cultura, el Premi Mundial de Màgia Henry Evans serà l'encarregat d'inaugurar la 13a edició del Festival Teatre Màgic de Tarragona.
El mag argentí actuarà a la Sala Trono a Armanyà amb un espectacle que combina la psicologia, la ficció i l'humor.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
La màgia tornarà a divendres i ho farà amb una dotzena d'activitats relacionades amb el món màgic que podrà presenciar-se en diferents punts del territori tarragoní. La mateixa Sala Trono acollirà durant el cap de setmana els espectacles de mentalisme i màgia del Mago Marín i del televisiu Luis Pardo. Durant les properes setmanes també es podran veure espectacles sorprenents en altres espais com la llibreria Atzerà, el Teatre Magatzem o l'Espai Kese.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim una jornada en general amb predomini del sol, però també amb núvols mitjans que afecten a molts punts del territori, sobretot al Pirineu i Prepirineu. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda i primeres hores de la nit, els núvols augmentaran, també, sobretot, al terç nord i terç oest, i serà en aquests sectors on podríem tenir algunes precipitacions disperses, amb una cota de neu que voltarà els 1.500 metres. Pel que fa a la temperatura, valors entre els 12 i els 17 graus cap a l'interior, entre els 17 i els 20 graus cap al litoral, amb ratxes de vent fort que bufen sobretot a zones de la meitat sud, a altres zones de la costa i prelitoral central, ratxes superiors als 50 o 60 quilòmetres per hora. De fet, demà el vent no afluixa i quedarà concentrat, però més intens, a punts del Ter Sud, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, vent del nord-oest, vent de mestral, que bufarà amb ratxes molt fortes, sobretot fins a migdia, amb predomini del sol durant bona part de la jornada i més núvols, això sí, a zones del Pirineu i Prepirineu, amb alguna precipitació dispersa i una cota de neu que tendirà a quedar al voltant d'aquests 1.500 metres. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Tret de sortida, l'enderroc de l'edifici de Badalona ha afectat de luminosi i amb greu perill d'esfondrament. Tècnics i operaris han començat aquest matí les tasques d'enderrocament, que es preveu que s'allarguin durant diverses setmanes, precisament per la seva complexitat. L'enderroc es fa manualment i de dalt a baix per motius de seguretat. De fet, s'està molt pendent també del temps i en especial del vent, que en qualsevol moment podria aturar les tasques. Anem doncs fins a Badalona per saber l'última hora sobre aquest enderrocament. Ràdio Ciutat de Badalona, Carles Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, doncs des de Badalona us podem fer aquesta hora que justament quan s'ha fet fosc els operaris han deixat de treballar en aquest primer dia d'enderrocament del número 16 del passatge de la torre. De fet, és uns treballs complicats perquè ho estan fent a través de dues grues, també a través de diverses gàbies, que fa que en qualsevol cas la màxima prioritat sigui la seguretat dels operaris d'aquest enderrocament. Avui, per cert, dins d'aquest drama hem vist una part, podríem dir, que ha estat agradable, i és que els operaris han pogut rescatar des del terrat una tortuga d'una de les propietàries d'aquest edifici. Al moment, doncs, ha vist amb força alegria per part de la propietària d'aquesta tortuga que els operaris li han entregat aquesta mateixa tarda. Demà, quan surti el sol, seguiran aquests treballs d'enderrocament, segon dia, uns treballs que es preveu que durin fins al voltant de Nadal.
Doncs gràcies, Carles Carvajal, per aquesta darrera hora. I a tot això, des de Serveis Socials de l'Ajuntament de Badalona, també s'estudia ampliar l'ajuda i l'habitatge d'emergència més enllà d'aquests 15 dies inicials. Paral·lelament, diverses associacions de veïns de la ciutat s'estan mobilitzant per recollir roba per les famílies afectades, ja que no podran accedir als seus habitatges durant setmanes. De moment, la resposta està sent tan gran que els responsables de la iniciativa tenen treballs per gestionar el material donat. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna García d'Albenis, bona tarda.
Intervenen dues grues, una amb quatre operaris i una altra amb uns contenidors on s'hi abocarà la runa per mirar que no caigui damunt l'edifici. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Rubén Guijarro, s'intentarà... Intervenen dues grues, una amb quatre operaris i una altra amb uns contenidors on s'hi abocarà la runa per mirar que no caigui...
Doncs no és aquesta la crònica que estàvem esperant. Ara sí, Ana García d'Albenis, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat s'ha posat en contacte amb Serveis Socials de l'Ajuntament per tal d'organitzar la donació i seran les mateixes famílies afectades qui s'hauran d'acostar fins al local per fer la petició de roba. L'Àngel Cortés és membre de la Junta de l'Associació de Veïns Sant Joan de Llefià Gran Sol.
La tria anirem fent-la nosaltres. Em vull que es van donar amb el nom de la persona, els fills que té i que quanta roba necessita. Llavors li donarem nosaltres.
Durant les primeres hores d'aquesta iniciativa ja hi ha hagut més d'una desena de veïns que han portat abrics i altres peces. És el cas de l'Àlex Molina.
Vam veure a les xarxes socials que havien fet una crida per recollida de roba per als veïns de l'edifici que està afectat i justament doncs, estàvem neteixant armaris, fent tria de roba i de més i hem recollit tres bosses per portar-les fins aquí.
Des d'aquest diumenge, l'entitat és oberta de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a les 8 del vespre perquè els interessats puguin fer totes les seves donacions. Tanmateix, des de les associacions de veïns, creuen que aturaran aviat aquesta recollida de roba ja que n'han reunit molta. De fet, només a l'associació de Bufalà han recollit una quinzena de bosses.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El president del Parlament, Roger Torrent, respon al Tribunal Constitucional que la cambra debatrà de tot. Aquest dimarts, el Tribunal ha tornat a advertir Torrent i la Mesa sobre el risc penal en cas de desobediència si ignoren o eludeixen les seves resolucions. És la tercera vegada que ho fa. El proper ple del Parlament és dimarts i dimecres vinent.
El Tribunal Constitucional ha advertit la Mesa del Parlament que aturi el tràmit de la proposta de resolució de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, en què reivindica el dret a l'autodeterminació i la reprovació del rei Felip VI. El president del Parlament, Roger Torrent, ha reiterat, però, que la cambra no s'ha d'autocensurar.
La Mesa del Parlament de Catalunya no pot limitar de cap manera els temes dels quals vulguin parlar, opinar i votar els grups parlamentaris, perquè són els temes que interessen al conjunt de la ciutadania d'aquest país. Són posicionaments polítics. I, de fet, resulta que ara fins i tot es vol limitar el posicionament polític dels grups parlamentaris, que vol dir que no podem parlar de la monarquia.
El tribunal s'ha reunit de manera extraordinària per comunicar amb prou temps a la Mesa i que ningú pugui al·legar desconeixement.
El Tribunal Suprem ha reactivat les euroordres contra els exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig. El jutge Pablo Llarena les ha emès avui i reclamen a les justícies de Bèlgica i Escòcia que els extraditin a tots tres. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En el cas de Comín i Ponsatí, el Suprem el reclama pels delictes de sedició i malversació, mentre que Puig se'l vol extradir pels delictes de malversació i desobediència. La decisió del jutge Pablo Llarena de tramitar aquestes noves euroordres arriba després que la Fiscalia del Suprem li demanés la reactivació. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha lamentat que es torni a portar la política als tribunals.
Confiem en la justícia europea, no? Perquè hem vist en d'altres ocasions que precisament ha resolt de manera favorable a les persones que es varen haver d'exiliar perseguides per la justícia espanyola, no? I per tant, confiança en la justícia europea. I nosaltres el que considerem, però, més greu és que seguim judicialitzant allò que s'hauria de resoldre des de la política.
Ponsatí té previst comparèixer davant la justícia escocesa dijous i Toni Comín i Lluís Puig també es posaran a disposició dels tribunals belgues en els propers dies.
I a aquesta hora continuen concentrats a la presó de Mas d'Enric els manifestants que protesten pels empresonaments de CDRs durant les protestes després de la sentència del procés. A Mas d'Enric hi tenim el nostre company de Radio Ciutat. Bé, doncs sembla que no tenim aquesta connexió a punt. En qualsevol cas, a tot això, el govern garanteix el dret a votar i manifestar-se aquest cap de setmana davant la convocatòria electoral de diumenge. El conseller d'Interior, Miquel Buch, confia que els convocats per Tsunami Democràtic no impediran votar perquè aniria contra el dret a l'autodeterminació. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Davant els actes convocats pel Tsunami Democràtic a les places i als carrers dissabte, dia de reflexió, i diumenge, dia de votacions, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que els Mossos garantiran els drets de tots els ciutadans i que no li consta que es vulgui impedir anar a votar.
El que pot passar diumenge, jo crec que els catalans i catalanes, que sempre han demanat poder exercir els seus drets d'una forma cívica, pacífica i democràtica, en cap cas impediran que la gent pugui votar, perquè aniria en contra del procés d'autodeterminació del poble català.
D'altra banda, Buch ha dit que la protesta contra la presència del rei Felip VI i a Barcelona va ser cívica i pacífica i que només hi va haver alguna dificultat i impediment a aquells convidats que no van fer servir els autobusos que havia preparat l'organització de l'acte.
Doncs ara sí, a aquesta hora ja han arribat a la presó de Mas d'Enric els manifestants que protesten pels empresonaments de CDRs durant les protestes després de la sentència del procés. A Mas d'Enric hi ha detinguts. Els manifestants han arribat a la presó en una marxa a peu que ha sortit a les 6 de la tarda des del campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Anem fins a la presó de Mas d'Enric. Allà hi tenim el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard. Bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, estem a la cloenda d'aquest acte de suport als empresonats de Mas d'Enric, Carme Forcadell i Laura Soler i Joan Tortosa, empresonats fa dues setmanes als Aldarulls de Tarragona. Ara mateix estan cantant el cant dels Segadors i abans d'aquest cant, que acabarà amb aquesta concentració davant de la presó, han parlat familiars del Joan i la Laura, precisament amigues de la Laura, quan estaven en aquesta manifestació arribant a Matenric, han rebut una trucada de la pròpia Laura Soler, i ells estava molt contenta i que agraïa molt la solidaritat rebuda. També ha estat un missatge similar al que ha donat els familiars del Joan Tortosa, que han dit que sense ells aquesta lluita o estar dintre la presó no seria el mateix. Com podem sentir, ara el himne dels Segadors donarà per finalitzat aquest acte després de caminar 4 quilòmetres des de la Universitat Rovira Virgili fins a aquest centre penitenciari.
Doncs gràcies, Fran, per aquesta última hora. I encara al voltant de les protestes, el menor santcugatenc detingut durant la vaga general a Via Laietana ha interposat una querella contra com a mínim 8 agents de la Policia Nacional per maltractaments. Ho han explicat els seus advocats d'Alerta Solidària, que també han confirmat que el santcugatenc està en llibertat vigilada, acusat de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. El menor té prohibit també com a mesura cautelar acostar-se a menys de 200 metres de la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Via Laietana de Barcelona. Cugat.cat, Martí González.
Amb la mateixa dessuadora taronja que es va fer viral a les xarxes durant les càrregues policials, el Guillem no ha volgut parlar directament, però ha relatat la seva experiència a través d'una carta que ha llegit Àngels Vidal, amiga de la família. El van agafar, segura, perquè estava guardant un paquet de mocadors a la motxilla després de deixar-n'hi un a un company. I alerta de cops, insults i humiliacions diverses dels agents durant les 24 hores que va estar detingut. Escoltem Àngels Vidal.
Eren entre 8 o 9 agents, i només recordo cops, ràbia i moltíssima por. I sentia dolor, sobretot als braços i als canyells quan em van emmanillar, i a tot arreu pels cops que havia rebut anteriorment.
Els seus advocats de l'Alerta Solidària han interposat una querella contra com a mínim 8 agents identificats de la Policia Nacional per un delicte de tortures, maltractament, delicte contra la integritat moral i de lesions. I també hi eren els seus pares que han explicat la seva versió dels fets. El Guillem compta amb un grup de suport que defensa la seva absolució i la retirada de tots els càrrecs, a més de les mesures cautelars que li han posat. Ara mateix estan recopilant proves per demostrar que el jove simplement estava assegut a la Via Laietana en una protesta pacífica i cívica.
Continua també la campanya d'autoinculpacions d'Òmnium, però alhora també els problemes per dur-la a terme en alguns jutjats. És el cas de Figueres. Desenes de persones s'han quedat avui sense poder autoinculpar-se per mostrar suport als presos polítics, perquè els jutjats de la ciutat només han permès que 25 persones presentessin els seus escrits. La resta que no han pogut fer el tràmit han intentat interposar una queixa. Demà, Òmnium, a l'Empordà, ha organitzat una altra jornada d'autoinculpacions als jutjats de Figueres. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
A Figueres només s'han pogut autoinculpar per donar suport als presos polítics 25 persones. Aquesta és la xifra que la jutgessa o jutge de Figueres ha permès, i això ha fet que moltes persones aquest matí s'hagin quedat sense poder fer-se la seva autoinculpació. Algunes d'elles han volgut presentar queixa, però han tingut algunes dificultats, tal com explica el president d'Òmnium a l'Empordà, Eduard Sabrià.
Teníem dos advocats que ens estaven assessorant, inclús han posat al principi impediments a la gent que no ha pogut entrar a l'autoinculpació, que volia presentar una queixa. Pues en primer moment no ens deixaven entrar ni a les queixes, quan és un directe té tothom a presentar una queixa sempre, quan vulgui i quan li vingui de gust. I al final, amb els advocats que ens estaven assessorant, han parlat amb la jutgessa i al final ens han deixat entrar les queixes. Vull dir, és una retallada... Ja les autoinculpacions, això dels 25, és algo que, si es mira bé, legalment no... Bueno, té els seus dubtes.
Òmnium a l'Empordà ha convocat per demà una nova convocatòria davant dels jutjats de Figueres per autoinculpar-se i poder fer així 25 autoinculpacions més.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'atur puja a Catalunya en 14.644 persones aquest passat octubre respecte al mes anterior. La xifra total de desocupats és de quasi 390.000, segons ha informat el Ministeri de Treball. Aquestes xifres suposen un increment de gairebé el 4% mensual.
Per demarcacions, l'atur puja en totes, però sobretot a les comarques de Lleida, on ho fa un 11%. A Girona, el nombre d'aturats ha crescut gairebé un 9%. A Barcelona, la pujada és del 2,34%. I a les terres de Tarragona i l'Ebre, l'atur ha augmentat un 7,32%. Per sectors d'activitats, tot registrant una pujada. Construcció, l'atur va baixar en 35 persones fins als 30.299 aturats. El que lidera la pujada és el de serveis, amb 11.674 nou desocupats. L'agricultura i la indústria han pujat en prop de 1.500 aturats.
Aquestes dades han fet saltar les alarmes dels sindicats a Tarragona, on el sector de serveis ha liderat la pujada de l'atur, amb 2.711 desocupats més, i ja representen 33.000 persones sense feina en aquest sector. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
L'atur s'ha disparat en 3.161 persones a l'octubre a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb aquest increment, la xifra total de desocupats s'eleva a la demarcació a 46.336, segons ha informat el Ministeri de Treball. Es tracta d'un augment del 7,32% d'aturats respecte al mes anterior. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'atur s'ha reduït en gairebé 750 persones, en concret un 1,59% menys. De les 46.336 persones aturades, 19.731 són homes i 26.605 són dones. En relació a l'edat dels desocupats, hi ha 4.171 que són menors de 25 anys. La construcció és l'únic sector on l'atur ha crescut a la demarcació de Tarragona en 123 persones.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La variant de Vallirana s'ha obert aquest dimarts al trànsit. És una de les infraestructures més reivindicades del Baix Llobregat. 15 anys després de l'inici de les obres, finalment la variant permet desviar els prop de 20.000 vehicles que de mitjana travessen el municipi cada dia. Bona part són camions. Tot plegat ha costat prop de 180 milions d'euros. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un traçat alternatiu de 2,5 quilòmetres. És més ràpid i més còmode per als milers de vehicles que cada dia passen per aquesta via. A banda de la millora evident de la mobilitat, aquesta obra ha de servir també per garantir la seguretat viària i per posar fi a les molèsties per sorolls i contaminació que han patit històricament els veïns. En declaracions a la xarxa, l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, ha explicat la importància de recuperar el carrer principal del poble.
La seguretat, el soroll, la contaminació... Bé, és això, podrem recuperar aquest carrer major, que podrà ser el carrer major, no, per les persones, no, per poder passejar tranquil·lament, per anar a comprar, no, i per també recuperar, doncs, això, no, uns espais, no, que siguin més humans i menys pels cotxes.
La construcció d'aquesta variant ha estat plagada d'interrupcions per raons tècniques i de pressupost que han allargat les obres 15 anys.
I anem ara fins a Montblanc, a la Conca de Barberà, i és que aquest municipi s'ha sumat a la Riuada Solidària amb un concert d'un grup de música local. L'objectiu és recaptar fons per ajudar els damnificats pel temporal de Llevant de fa 15 dies. La cita, juntament amb tot un seguit d'activitats, serà un cap de setmana de finals de mes. Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
Escoltem a Àlex Rebollo de Riuada Solidària al Francolí.
L'objectiu és exactament el mateix que hi ha a l'Espluga de Francolí, que és doncs, recaptar fons pels damnificats, val a dir, però que diferenciant a nivell local. De la mateixa forma que l'Espluga de Francolí estan recaptant donatius pels afectats de l'Espluga de Francolí, el que farem aquí a Montblanc és exactament el mateix, però amb l'àmbit estrictament local de Montblanc. Tindrem dos comptes corrents separats, un pels damnificats de l'Espluga de Francolí i un altre pels damnificats de Montblanc.
Per tal de poder complir amb les garanties legals i fiscals necessàries, la recaptació dels donatius i posterior repartiment de fons es farà amb la creació d'aquest grup local de manera independent a cada municipi, amb un número de compte específic. Amb el naixement de la Riuada Solidària a Montblanc, també s'ha organitzat un nou cap de setmana d'activitats. El primer serà l'Espluga del 22 al 24 de novembre, mentre que Montblanc serà del 30 a l'1 de desembre.
En cultura, el Premi Mundial de Màgia Henry Evans serà l'encarregat d'inaugurar la 13a edició del Festival Teatre Màgic de Tarragona. El mag argentí actuarà a la Sala Trono Armanyà i serà una oportunitat única de gaudir del talent d'un dels mestres de la màgia actual amb un espectacle que combini la psicologia, la ficció i l'humor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Junai González.
La màgia tornarà a Tarragona aquest divendres i ho farà amb una dotzena d'activitats relacionades amb el món màgic que podrà presenciar-se en diferents punts del territori tarragoní. La mateixa Sala Trono acollirà durant el cap de setmana els espectacles de mentalisme i màgia del Mago Marín i del televisiu Luis Pardo. El cap de producció de la Sala Trono, Eloi Isern, ens explica què podem veure del mag Henry Evans a la Sala Trono Armanyà aquest divendres.
Aquest mag que ve d'Argentina, a més a més, vull dir que és una proposta internacional... Quan ha actuat en festivals i en teatres com el nostre, queda marcat, no? O sigui, queda com una gran data i esperem que sigui això, una gran data aquest divendres aquí a la Trono.
Durant les properes setmanes també es podran veure espectacles sorprenents en altres espais, com la llibreria Atzerà, el Teatre Magatzem o l'Espai Kese.
Moment. moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En handbol, el Fraikin Granollers vol seguir escalant posicions a la classificació.
A la Lliga Sobal, avui l'equip d'Antonio Rama visita la complicada pista del Bidasso. L'equip d'Irun, quart de la taula, encadena 3 victòries i només ha perdut a casa contra el Barça aquesta temporada. Els vallesans han guanyat els 2 últims partits i ja són 8ens a la classificació. L'enfrontament entre catalans i bascos es jugarà avui a partir de les 9 de la nit.
En vòlei, el Sant Pere i Sant Pau ha començat fort a la Superliga 2.
Després de 5 jornades, l'equip tarragoní no coneix la derrota ni tan sols ha deixat escapar un sol set per sumar els 15 punts en disputa. Destacat ja en places de Final Four per pujar a la màxima categoria, guanyar dissabte a la pista del tercer de la taula, el Benidorm, seria un gran pas per seguir obrint forat. El tècnic Vlado Esteboski valora l'inici de temporada conscient que no podran guanyar sempre.
Sí que es importante tener un margen de puntos porque seguro que va a llegar un partido complicado y donde igual no nos van a salir bien las cosas y en cualquier momento se puede perder. Está bien cuando ganas todos los partidos, estamos bien y nos estamos acostumbrando a ganar, pero hay que prepararse mentalmente porque va a llegar seguro algún partido complicado donde igual no nos va a salir todo bien y no es fin del mundo, así que tenemos que ser conscientes que igual llegará este momento.
En bàsquet, el nou reforç de la penya ja s'entrena.
Erin Woodford, l'alent nord-americà que arriba per suplir el lesionat de llarga durada de Shaun Dawson, ha estat presentat com a nou jugador del Joventut i avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys. Demà la penya rep el Nanterre francès a la 6ª jornada de l'Eurocup.
També el Baxi Manresa ha hagut de moure fitxa per incorporar a Sergi Vidal.
El badaloní de 38 anys torna al club vegenc arran de la lesió de Pere Tomàs. Vidal torna després d'haver fet la pretemporada amb l'equip del Bages, però començar la Lliga amb el Fuenlabrada. L'experimentat escorta ha jugat a banda de la Penya, el Tau, el Real Madrid, l'Unicaja i el Breogán. El Manresa jugarà demà la quarta jornada de la fase de grups de la Champions League al Nou Congost davant el Turk Telecom.
Més bàsquet, l'Uni Girona viatja avui a Polònia,
on dijous buscarà la segona victòria en la fase de grups de l'Eurolliga. Les d'Eric Surís s'enfrontaran al Arca Guinea en la tercera jornada de la fase de grups. El rival és el Cué, ja que encara no coneix la victòria a la màxima competició europea del bàsquet femení, mentre que el Cadí la Seu té demà compromís europeu. Les de Bernat Canut juguen a casa davant el Landes francès amb opcions de situar-se líders de grup a l'Eurocup Women.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Que sona a la plaça, o un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost, a la carretera, un estiu enmig, de ciutats glaçades, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere, nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. Oh, 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 oh secret escrit a la sorra o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort amb arrels llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no som temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem. Que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.